Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El govern reforçarà els serveis de control cinegètic amb noves places per donar resposta a la crisi de la pesta porcina i millorar les actuacions sobre la fauna salvatge al país. Avui s'han aixecat les restriccions d'accés al medi natural en 79 municipis, però es mantenen dins del radi de 6 quilòmetres de Collserola. Júlia Albacar, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el conseller Òscar Ordeig acaba d'anunciar la creació d'aquestes places destinades al control cinegètic. Seran 30 que dependran del Departament d'Agricultura i 18 més que gestionarà l'empresa Traxa i que faran actuacions de control sobretot de la població de senglars i conills. Així ho ha explicat Ordeig.
30 noves places que seran 7 tècnics de gestió a 2 i 23 tècnics especialistes en el medi natural, especialistes en gestió cinegètica, en suport de reserves de caça i també faran feines de seguiment.
Sobre les restriccions, el conseller no ha fixat encara data per quan s'aixecaran les restriccions al radi de 6 quilòmetres al voltant de la zona zero, però ha fet una valoració positiva del seguiment de la prohibició d'accés al medi natural al radi de 20 quilòmetres, unes restriccions que recordem que s'han aixecat avui. Sobre l'origen del brot, de moment encara no es coneixen les conclusions ni del comitè auditor del centre de l'IRTA Cresta ni dels experts de la Unió Europea, però s'espera saber els resultats els propers dies. Julià Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
Més notícies, Albert Manyà.
A la comissió del Congrés que investiga la Dana, el secretari de la presidència de la Generalitat Valenciana en època de Carlos Mazón nega que desaconsellés el confinament de la població com han indicat l'exconsellera de Justícia i el cap de comunicació del llavors president valencià. Cayetano García Ramírez ha remarcat que no tenia competències en emergències i ha assegurat que es va limitar a traslladar la petició de Prades als serveis jurídics.
Matice que havia que fer una limitació de mobilitat de 2,5 milions de persones i que eso revestia de una necesidad jurídica.
Usted en ningún caso indujo a que la señora Prades no tomase esa decisión.
Por supuesto.
Porque simplemente le dijo el tamaño de...
Yo no entré a valorar ninguna decisión.
Es mantenen els problemes a la C-17, que està tallada a Montcada i Reixac per anar cap a Granollers i Vic. Un camió ha fet malbé l'estructura d'un pont a l'altura de la Cimentera. Hi ha 5 quilòmetres de via fora de servei. Es fan desviaments per la Nacional 150, però es recomana sortir de Barcelona per la C-33 i la C-58. Trànsit treballa per habilitar un carril de circulació per sentit durant aquesta tarda en una de les calçades. I al tram baix està tallada la línia entre Francesc Macià i Pius 12 a Barcelona.
El govern espanyol crearà un abonament únic que serà vàlid a tot l'estat per viatjar en trens de mitjana distància, rodalies i autobusos estatals. No valdrà per l'alta velocitat. Entrarà en vigor la segona quinzena de gener. Costarà 60 euros al mes i 30 per als menors de 26 anys.
Satisfacció de la plataforma de veïns de Girona que rebutja la supressió del parc Vilamitjana per fer-hi pisos en el marc del projecte del nou Hospital Trueta. La Generalitat proposa a l'Ajuntament traslladar els edificis a uns altres terrenys del sud de la ciutat. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els veïns estan satisfets, però l'expectativa, ha dit la portaveu de la plataforma El Parc No es Toca, Anna Ballestero.
Veiem com es comença a escoltar el veïnat, una lluita que hem estat fent durant un any i mig, i, per tant, sens dubte, és una molt bona notícia. Ara, prudència. Vull dir, fins que això no estigui escrit, fins que això no estigui firmat, hi hagi una garantia legal de que això és així, de que això serà així, nosaltres seguirem defensant el parc.
Des de l'Ajuntament de Girona accepten estudiar l'alternativa que ha proposat la Generalitat, mantenir el parc al seu lloc i fer els pisos en una altra banda, sempre que, això sí, no hi hagi retard en el projecte. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
La llibreria Finestres de Barcelona ha donat a conèixer els 10 millors llibres de l'any en català, és a dir, la llista dels nominats als seus premis de narrativa, que és un bon termòmetre del millor de l'any que s'ha editat a casa nostra. Així, en català, opten a premi Lliçons d'abisme, de Marc Bosch Oliveres, La balada del vell món, d'Oriol Canosa, L'home que va vendre el món, de Melcior Comas, El gat i les estrelles, de Jordi Lara, o Virgili, de Quim Espanyol. Els altres 5 nominats són Una noia a la ciutat, de Mercè Seibars, Teoria del joc, d'Aria Paco, La intrusa, d'Irene Pujades, L'altra hipòtesi, de Ferran Saez, i Escenaris, de Toni Sala. A mitjans de gener se sabran els 3 finalistes i el 26 de febrer els guanyadors, que cobraran 25.000 euros cadascú. Esports, Sonia Olear. El tècnic del Barça, Hansi Flick, ha descartat Joan Garcia com a porter titular demà als setzens de final de la Copa contra el Guadalajara. No ha revelat, però, qui ocuparà la porteria, si és Tejne o Ter Stegen. El blaugrana Robert Lewandowski ha fet treball al marge en l'últim entrenament, però tot i això Flick diu que estarà disponible per jugar demà. Claudia Pina ha renovat amb el Barça, jugadora i club han arribat a un acord per la continuïtat de la davantera fins al 30 de juny del 2029. I el president del Madrid, Florentino Pérez, ha insistit avui a vincular el Barça amb Negreira. El president blanc ha aprofitat el còctel de Nadal amb la premsa per tornar a assenyalar el Barça, reclamant justícia i acusant les institucions de deixar-lo sol. I en hoquei patins, Pablo Álvarez no seguirà el Barça la pròxima temporada. El jugador suma 12 temporades al club entre dues etapes.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, i... però en canvi quan van al rocòdrom, pues, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell.
D'acord.
Llavors pues, poden... és un lloc molt social.
Ja, ja, ja. Vols dir que hi ha gent que va lligar al rocòdrom més que escalar?
El 90%.
És ben bé així. Tinc una amiga que ho fa, això.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i set de la tarda, és un dilluns de ressaca per molts treballadors d'aquesta casa, perquè la marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha tancat una nova edició fregant els 10 milions d'euros de recaptació. Així acabaven les 17 hores de directe de la marató d'aquest any dedicada a la investigació pel càncer en moments tan emocionants com aquests.
Júlia, bona nit.
Bona nit, Ramon.
Com estàs?
Donat que estic aquí, per la raó que estic aquí, doncs diré que bé, provisionalment.
Quan estaves tu ingressada, et va venir a visitar un jugador.
Sí, quan era petita.
I qui era aquest jugador?
Era el Bojan Krkić.
Que tenim una sorpresa per tu. Crec que tindràs l'oportunitat de tornar a olorar el Bojan Krkić.
La salut sexual, doncs, que, escolta'm, no trempes amb la mateixa, amb el mateix vigor, no? I al fet t'has d'ajudar, has de prendre un, entre cometes, la Viagra, no?
Arribaré a la marató i arribar avui aquí, per mi, avui, s'acaba la meva malaltia. O sigui, avui hem acabat el càncer.
El Lluís Bernabé és el director de la Fundació La Marató. Lluís, bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Esteu contents, esteu molt contents. Quin és el llindar avui?
Molt contents, perquè abans de la marató, diguéssim, com que treballem durant tot l'any, tenim la sort de que la gent ens ajuda, doncs abans de la marató ja sabíem que participaria moltíssima gent, per exemple, amb sessions divulgatives a les escoles, biblioteques, centres cívics, universitats, empreses, associacions, i d'això ja s'havien fet milers, bueno, ni més ni menys que 6.300 sessions divulgatives per divulgar i sensibilitzar que quan un, per exemple, amb les escoles, demanat, diguéssim, per nens, altres nens que havien tingut càncer, que sisplau que expliquessin que això de riure's d'un nen amb una malaltia, doncs, que passa en pocs llocs, eh? Però per si de cas que sapiguessin que estaven malalts. O les activitats populars, que són... Ara estem a 3.100, però com que encara es van fent fins al 31 de març, normalment és 3.300, 3.500 activitats com xocolatades, obres de teatre, curses, de tot. Molt... que tu vens dels Estats Units, molt endowment nord-americà.
Una xifra molt alta, que encara no s'ha tancada, ara en parlarem. Els últims anys hi ha vingut una mica de crítica de no, és que cada any hi ha menys aportacions, això de la marató ja està mort, és un format que ja no serveix per res, i aquest any, brum, cap amunt de nou, també hi ha crítics que diuen, clar, han anat a buscar el càncer, que és la malaltia més... potser sí, que ens toca més a tots. Què vol dir aquests, les bones xifres d'aquest any, per què creieu que s'han donat?
Primer, ja que has tret el tema, doncs, és que les temàtiques les proposa la ciutadania, no? Cada dos anys fem una crida, una convocatòria, i llavors els ciutadans, a través d'associacions, fundacions, hospitals, centres de recerca, diuen quina malaltia són. Venen a ser un centenar, llavors tot això es porta amb una comissió assessora científica dels principals directors i directores, i llavors durant un any estan avaluant i proposen 5 al patronat. I el patronat tria una d'aquestes, però no venen ni del patronat, de la comissió, ni de teves ni meves, encara que treballem a la corporació, sinó és la ciutadania. Llavors, què passa? Doncs que amb tot l'aspecte per la ciutadania, hi ha vegades que triem malalties, i jo aquí m'he de mullar, estic molt d'acord, que potser no són tan comunes com el càncer amb les edicions de la marató.
Que toquen a menys gent o que són una mica menys desconegudes.
Ens va passar fa molts anys també amb la salut mental. Ostres, per una marató, per persones que són esquizofrènics, si no tenen solució, la ignorància és molt dolenta. O amb la salut sexual i reproductiva, no? Mm. Perquè moltes, bàsicament moltes dones, ens van agrair el fet de donar a conèixer, i sobretot a les seves filles, de que en tres generacions, moltes... Ara recordo una dona de Lleida, no?, que explicava que durant tres generacions la seva àvia li deia que ella anava al camp, malgrat que tenia una menstruació forta, i és que tenia una malaltia, no?, com el vaginisme, endometriosi, tot això. I això, a nosaltres, des de la Fundació, que treballem un any abans, ens havia passat a molts llocs que anaven, t'ho imagina't ara, que ets una associació, no? I llavors la pregunta, perquè tothom ho entengui, és, amb molt bona intenció, però, escolta'm, Lluís, per què fer una marató pel sexe? No, que no és pel sexe, no. Que és salut, que són malalties relacionades. I per què cal això? Però és la mateixa reacció que quan van fer salut mental.
Sí, llavors, la gent ha de premer l'orella, escoltar el per què i veure després el programa, i segurament aprendrà moltes coses.
Però és que és proposada per moltes dones i homes que amb problemes de salut sexual i reproductiva, que hi ha molts casos, doncs deien, és que ja ens toca. I llavors, després de demanar-ho durant anys, doncs tocava. És una valenta... O sigui, és una marató molt valenta, les que no s'han fet mai, i que de fet ja s'han tocat totes, però que, de veritat, des del patronat i jo mateix, estic segur que tu mateix, per no tocar-la justament no hem de continuar no tocant-la, i llavors s'han d'abordar. Què vol dir això? Que hi ha un marcador que és menor, i som servei públic.
Llavors... No, i tot marcador és a portar, per tant, doncs, clar, si són més o menys, és igual, seran diners que també es faran servir.
És que ara 8 milions, pensem que...
Escolta, doncs 8 milions en recerca són... Tinc en línia... un home que no sé si està gaire viu, o si està planxat, o com està. Ramon Pellicer, bona tarda.
Bona tarda, estic perfecte.
Sí? Estàs per fer una altra marató ara?
Potser ara mateix, no. Esperaria 24 o 48 hores.
Escolta, ho vas gaudir molt o què?
Sí, les maratons sempre serveixen per gaudir-les, però per moltes coses. En primer lloc, perquè tens un equip amb el que estàs perfectament coordinat, que t'ajuda, et sents aixoplugat i veus que dona un resultat. En segon lloc, perquè els destinataris de tota la feina que fem responen en forma d'audiència, en forma d'aportació, i això sempre és gratificant. I per últim, perquè acabes aprenent un munt de coses en contacte amb els autèntics especialistes, com són els metges i els malalts, que en saben molt de les seves malalties.
Clar, ahir vas tenir moltes converses, algunes divertides, algunes simpàtiques, d'altres dures. Ara escoltarem algun dels fragments del que vam viure ahir i després et preguntaré com ho vas fer per aguantar el tipus.
No feia mal la panxa aquí, per la part de l'ombric, quimioteràpia. I fa una mica que et sentis, bueno, cansada i jo sóc cansada i a vegades tens nàusees, però el meu cos ja s'ha acostumbrat una mica i ja no tinc tantes nàusees.
Aquesta és la Júlia, una nena de 6 anys, però també tenim el vídeo de la Eva.
I de cop i volta, clar, és com tornar als 12, no? Com qui diu, és tornar a casa dels pares, a ser cuidada, a que sàpiguen pràcticament tot de la teva vida. Perds molt... Bueno, clar, és que en realitat perds tota la independència, la de l'autonomia. Ara la meva lluita ja no és, allargar, no?, d'alguna manera la vida, sinó és el que em quedi, que m'han pronosticat poc poc, però el que em quedi és pues, viure-ho amb la major qualitat possible, no? Sobretot amb el mínim de dolor.
I un altre fragment d'aquests també que ens han tocat la fibra.
La vostra filla Nora va ser pacient oncològica durant anys i abans de morir, als 12 anys, va rebre atenció d'aquesta unitat. La vostra filla, quin procés va viure des del moment que li van diagnosticar perquè ens puguem posar en context?
A veure, la Nora... Bé, nosaltres com a família vam encarar sempre amb, doncs, amb molta... Bueno, enfrontant-nos amb el que hi havia. Ell va una mica posar el mantra de, bueno, gaudim del moment i a veure què ens anem trobant i dia a dia i a veure com tot això ho podem anar solventant.
S'ha de fer un esforç de, no sé si dir, Ramon, de concentració amb la feina o... Vaja, no sé com t'ho vas fer, perquè són alguns testimonis molt, molt, molt colpidors.
I tant. Pensa que nosaltres sempre busquem un equilibri. Un equilibri que està a mig camí entre l'empatia, escoltar aquella persona de manera atenta, entendre el que diu, compartir les seves sensacions, els seus sentiments... i la nostra feina estrictament professional, que és mantenir-nos amb un pas de distància per intentar tendir a l'objectivitat i no deixar-nos emportar per sentiments, per emocions. En els tres casos que has dit, la Júlia, la Nora i la Eva, aquest equilibri ha estat complicat, ja t'ho dic.
No, és que, clar, ara sentíem aquests testimonis i et quedes aquí callat, escoltant amb molta atenció. També vam veure un moment de retrobament amb la Júlia Otero. De fet, quan vas venir aquí vam parlar i us vau retrobar i també va ser, no sé si també especial per tu, retrobar-te amb la Júlia Otero en un plató de televisió.
Sí, i tant, que ho va ser, perquè feia molt temps que no es donava aquesta circumstància. Però el més curiós és que, clar, ella podia haver estat a l'altra banda. En aquest cas era la protagonista. Ella deia, no, és que jo no vull anar a parlar de mi no m'agrada. I tant. Doncs ho acaba fent, parlant d'ella, parlant dels altres, entrevistant ella al metge, entrevistant-me a mi, si convé. és divertit, perquè la coneixes, no? Però no és fàcil, eh? No és una persona fàcil d'entrevistar. El que passa que va ser diàfana, justament per la seva capacitat de comunicació, per explicar el que va sentir, per donar les claus essencials del que necessita la gent que passa pel tràngol que va passar ella i que l'ajudi i li serveixi de cara al futur.
I per tancar amb una cosa més divertida, vam riure molt, perquè també és important l'humor, amb el tema de la jubilació, que també en vam parlar el dia que vas venir aquí i vam fer aquest gag.
Jo no estic jubilat, no em vull jubilar. No.
Home, la cua per accedir a la jubilació anticipada és una creta pinotreta.
No, sí.
No, sí, ja, sí. I no piqui fort o tindré de fer un sufrutant de vida de la vida. Vinga, sí, coi.
No, jo no.
Bé, ara prepara't, Ramon, perquè diran, bé, ara que has acabat la marató, ara ja sí, eh? Ara ja sí.
segur que sí. Mira, jo crec que el més sa, en general, a la vida, és saber riure's d'un mateix.
I tant.
I és el que vaig fer aquí, em fotre man de tot plegat i passar-m'ho bé amb tota aquesta colla que és que va ser un rodatge molt divertit. No sé si és el resultat, també ha resultat
sí,
divertit.
Sí, també.
Nosaltres ens ho vam passar molt bé, perquè a més tots accedien de molt bon grat, però fins i tot els hi feia cosa. Que això era el més divertit, no?
Ai, el Pellicer, a veure si ho voldrà fer. I el Pellicer no, era el primer,
imposa.
Eh?
No, no només això, sinó els companys als que els hi deien no, tu ara m'has de dir, ostres, què, ja t'has jubilat, que bé, no? El Toni Cruanyes, per exemple, el Toni deia, home, no, però jo no et diré això. perquè tu no t'has jubilat.
Està el guió.
És la gràcia, Toni, que m'has de dir això. Bueno, diu, però això no em surt. O els de l'Eufòria, per exemple, que sortia allà i deia, no, escolti, vostè, sisplau, que no té edat ja per aquesta història. Diu, home, jo a mi no em surt això, puc canviar-ho, puc modificar-ho? Diu, no, si aquesta justament és la gràcia. I clar, això era entre els comentaris entre l'equip eren divertits.
Doncs és el testimoni del Ramon Pellicer que va aguantar aquestes 17 hores d'antena, arrencant amb el Roger Escapa i acabant la nit amb el descobriment d'aquest marcador. Ramon, enhorabona i a descansar una miqueta. Però no a jubilar-se.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, Ramon.
Abraçada.
Adéu,
Lluís.
Quants voluntaris... teniu el número de quanta gent va participar d'aquesta marató del 2025? O encara estem tancant xifres?
Encara s'estan tancant, però és aproximadament entre 1.500 i 1.800 que estan a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i moltíssima gent que es queda malauradament fora.
I clar, la pregunta, i l'any que ve què? Està triada la marató del 2026?
Com que vam fer la crida fa 2 anys, de les 5 malalties que quedaven, ara queden 4, i aquestes són les que hem de tornar a portar perquè canvien d'un any amb un altre. O sigui, no les malalties, sinó el fet de que potser...
És a dir, queden 4 finalistes possibles.
Sí.
Les recordes?
Però no les puc dir.
Ah, no es poden dir?
No es poden dir.
Ah, pensava que era públic, això. No, no es pot dir. No. I quan es tria, això?
Això se sabrà justament el mes de febrer, d'aquí res.
Ja ha estat a punt d'escapar-se-li i després ha dit no, que no ho puc explicar. Doncs al març sabrem...
Ho fas molt bé.
No, he pensat, a veure si ho diu, no ho ha dit. Doncs al març sabrem de què va la marató del 26. En tot cas, si algú diu, ai, se'n va passar, encara poden fer aportacions?
Sí, fins al 31 de març. Cada any és igual.
No trucant al telèfon de la marató?
Poden trucar, però sortirà un contestador que dirà si vol fer una donació.
Ah, ja t'ho explica.
La marató ja ha acabat, però pot fer-ho a través del Bizum, amb el 33333, o sigui, 5 tresos, i si no, entrant per Google o qualsevol altre sistema, a Fundació La Marató, i allà veuran transferències, veuran digital, el que vulguin.
Doncs Lluís Bernabé, director de la Fundació de La Marató. Ara agafa vacances, el director de la Fundació, no?
No, si nosaltres estem preparant ara la convocatòria del...
Home, però algun moment haurà d'agafar vacances?
És...
No hi ha vacances. Sí, algun dia hi haurà de vacances.
Algun dia sí, si no la família es queixaria. Però ara el que ve és molt apassionant, perquè és la segona marató, la de la recerca.
Clar, a veure què fem amb aquests diners i com els aprofitem bé.
Sí.
Doncs fem-ho bé, perquè és molt important, perquè és un projecte de país. Lluís Bernabé, gràcies per venir a la tarda de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i atenció a la història que ve ara. Recordeu Enric Marco? Es va fer passar per un deportat del camp de Flossenburg. Parlarem de la persona qui va intentar suplantar, que és potser la història que queda més oblidada.
Prosa de combat de Manuel de Pedrolo ja és un fenomen editorial. Els textos polítics de l'autor català més llegit. Prosa de combat, el Pedrolo inèdit que Catalunya es mereixia. Perquè la censura no dura mai per sempre. Editat per Coma Negra.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort, però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Casa Calores de Pere Riera torna a la Sala Beckett fins a l'11 de gener. Una història d'amistat, amor i família en una casa vora el mar on els anys passen i la joventut s'esvaeix. Una fotografia tendra i personal sobre el pas del temps. Amb Jordi Buixaderes, Júlia Bonjoc, Arnau Comas, Eudald Font, Rosa Gàmiz i Júlia Molins.
Un disc és una obra d'art total. En Derroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Per Nadal, regala Festival Ítaca. Lobo Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, Cupido, Barri B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més artistes per anunciar. Aquestes festes, regala estiu a l'Empordà amb el Festival Ítaca. A la platja de l'Estartit els dies 19, 20 i 23 de juny. Aprofita els descomptes de Nadal.
Que aquestes festes ens reuneixin, que els nostres cors bateguin en sintonia i que el cor de Barcelona es faci sentir més força que mai. Bon Nadal i bones festes.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
A l'Agenda del Pagès 2026, apicultors, abelles i mel. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp, l'or, les fires, els mercats. Agenda del Pagès, compren per a tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Potser coneixeu la història d'Enric Marco, l'impostor que es va fer passar per supervivent d'un camp de concentració nazi.
El meu nom és Enric Marco Batlle, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg, no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6448.
De fet, això és Marco, on Eduard Fernández es posa la pell de Marco, però avui a la tarda us volem parlar d'una altra pel·lícula. Es tracta de Popel, un documental on s'explica part de la història de l'Enric Marco real, Enric Moner, que va morir l'abril de 1945 en un crematori de Praga, juntament amb d'altres presos espanyols i francesos.
Allô, oui. Bonjour, monsieur. Désolé pour mon français. Je m'appelle Unai Herria. J'ai recherché la famille de monsieur Grégoire Uranga. Il était arrêté dans la Seconde Guerre mundial.
Saludem el director d'aquest documental que ens entén des de Ràdio Euskadi, Oier Plaza. Bona tarda.
Bona tarda.
Popel, que vol dir cendres, no és exactament un documental sobre Enric Moner, però sí que és una mica el punt de partida, la seva història és el punt de partida, no?
Eso es. El professor Unai Eguía lee el libro El impostor de Javier Cercas. Y bueno, sabéis que ese libro trata sobre Enric Marco, y Enric Marco utilizó la identidad de Enric Moner para afianzar su mentira. Y tras leer este libro, Unai decide que a ese libro, bueno, piensa que a ese libro le falta un epílogo, que no se habla precisamente del verdadero deportado sobre Enric Moner, y emprende una investigación, crea un blog y pues empieza a recopilar información sobre Enric Moner, encuentra a sus familiares, reconstruye todo su recorrido, y bueno, pues es el punto de partida en nuestro documental.
Y a partir d'aquí descobrim la història d'una família que va plantar cara al nazisme i que és una mica la part més important d'aquest documental, no?
Eso es. Unai, cuando comienza su investigación, se cruza con otra investigación sobre otro deportado vasco que también forma parte de nuestro documental, Ángel Lecuona, y hay una carambola increíble. Se dan cuenta que tanto Enric Moner de Girona, de Figueres, Girona, y Ángel Lecuona de Busturia, Vizcaya, mueren en el mismo día y en el mismo lugar. Y a través de este dato, las piezas del puzzle de su investigación empiezan a encajar y descubren la increíble historia de Francisek Sugi. Francisek Sugi guardó las cenizas de 2.200 personas víctimas del nazismo, creó listas secretas, y entre estas personas pues estaban Ángel Lecuona y Enric Moner, que fueron asesinados el mismo día y el mismo lugar, y fueron cremados en el crematorio Strasnice en Praga.
És a dir, aquesta família, el Suchi, van salvar com a mínim el que quedava, les restes d'aquestes persones que van ser assassinades pel règim nazi i que, si no hagués estat per ells, haurien desaparegut, no? No s'haurien pogut trobar mai més restes i, per tant, les famílies no haurien tingut mai més cap manera ni de tancar aquest capítol.
Eso es. Son personas que desaparecieron y los familiares no sabían nada de ellos, ¿no? De repente, Unai Eguía y Antón Gandarias pues descubren que sus nombres están en los listados secretos que creó Francisek Sugi y que además sus cenizas estaban en el crematorio de Praga, ¿no? Y esto es una gran noticia para los familiares porque pues a raíz de eso pues intentan o pueden cerrar un círculo de dolor que estaba ahí durante muchísimos años, ¿no?
Un dels entrevistats del documental queda molt sorprès pel fet que ha de ser l'Unai, un professor sense vinculació amb les víctimes, el que fa aquesta investigació i no siguin les institucions. Queda molt per fer encara pels governs d'una cosa que va passar fa gairebé 100 anys?
Hombre, pues es un poco paradójico, ¿no? sí es verdad que este tipo de investigaciones tendrían que tener un respaldo institucional, pero desafortunadamente pues la iniciativa de personas anónimas, familiares, sigue siendo vital para que se puedan dignificar la memoria de muchísimas personas, que estamos hablando de miles y miles de personas que todavía hoy en día pues están o desaparecidas o no saben dónde están enterradas, y bueno, pues la situación es la que es. Sí.
Dèiem que el punt de partida és Enric Moner, és la persona que Enric Marco va fer servir per basar la seva història. Va agafar-ne una mica la identitat, el número de pres, i es va fer passar per ell quan va fer xerrades i es va presentar com una víctima dels camps nazis. Tenim el telèfon, podem saludar el fill d'Enric Moner, aquest home que va morir l'any 1945 a Praga, el veritable deportat 6448. Es diu Henri Moner. Senyor Moner, bona tarda.
Bona tarda.
Ha vist aquest documental, Popel?
Ah, sí, m'ha agradat, que és molt bé que comentari.
Clar, vostè ara ja és gran, perquè el seu pare va morir fa més de 80 anys. Veure sí. Tota aquesta història tants anys després, a vostè què li ha generat?
És que això me sembla que el cal viure, això. És una cosa que m'emportaré jo, home, que el cal viure això, aquesta història, perquè i em alegreixi molt com se diu, el Val que s'ha ocupat de tot això, que s'ha ocupat de les recerques i tot això, i en soc molt content d'això, i almenys que si un pare és mort, que sapiguin molt de gent que una brava persona com era ell i tot allò que li va arribar, aquesta república i aquest això dintre la política i tot això que, se'n va acabar a Espanya, se va venir aquí a França se va posar dintre la política també, i aquí a França que també ho vam considerar també, tot se va perdre aquí, si no haguéssim pas fet les recerques que s'han fet aquí a Espanya de mon pare, veieu, no en sabríem per res,
Uh-huh. No, i això és el que podem...
La família no en sabria per res.
Clar, gràcies a aquest documental la família ha pogut veure on va morir el seu pare, què va passar amb el seu pare, i això que el seu pare va ser utilitzat per Enric Marco, va fer servir una mica el seu número. Vostès això com ho van viure quan van saber que Enric Marco s'havia fet passar per Enric Moner, el seu pare?
Jo vaig saber molt tard, això, Jo se'ls he pogut ara amb totes les cerques que han fet, Jo això no en sabia per res, I... Jo en aquest moment, era el més jove, la sola que per allà on podia saber més era la meva germana, que era més anyada, l'Henrieta, que va fer molt per el costat d'Espanya i el costat de... això és altra cosa. El que vull dir que jo personalment no en sabia per res. Jo sabia que mon pare era mort allà perquè tenia documentació, tot allò que el francès vam poder recollir, que van dir que era enterrat allà i és tot, que mon pare era mort a tal indret i tinc certificats i tot això, tot se va acabar aquí, Si no s'és pas aquí la recerca que s'ha fet, fet aquí a Espanya...
No ho haurien sabut, sí. Però vostè...
No, haurien per mai sabut res, Jo no entenc que pugui haver gent d'aquesta manera, perquè si compareu que això, que s'ha fet passar per mon pare aquí a Espanya, poder viure, i si és coneixit mon pare, un home dret, un republicà dret, un home que m'estimava. I això ho he sentit pels meus germans. Jo mon pare el vaig conèixer tant, i encara jo el vaig veure dos o tres cops, no me'n recordo i també. Un home molt agraciat aquí a França, molt agraciat, i Espanya per ell que té bé, molt agraciat. I llavors que un home així, dos homes completament diferents, que pugui haver éters humans, éters humans que puguin estar s'acaparar de noms per què? Per tocar una pensió breu a Espanya, que voleu anar per aprofitat tampoc, en sé per res jo això. Jo sé pas com s'ha passat tot això, que aquesta gent que són morts allà, espanyols, si hi havia una pensió, les viudes tenien una pensió, no sé jo. Això jo no sé pas, eh?
Jo
d'aquí a Espanya, no. Jo d'aquí a Espanya mai havia demanat res, i res, eh? No vaig pas mai demanar res. Que si he tingut, que hi hauria hagut una associació, que se podien ocupar d'això. Sí, em sembla que hauria remenat un poc més, la cosa, no?
Bé, en tot cas, senyor Moner, celebrem que la família hagi pogut descobrir què va passar amb el seu pare i que la seva memòria quedi ara explicada, la del seu pare i la de tants altres companys que va tenir en aquest final tan tràgic en el crematori de Praga. Senyor Moner, moltes gràcies per atendre'ns i per haver compartit el seu testimoni.
Bueno, m'ha fet molt de plaer que m'heu cridat, i si teniu vostè, estic per lluny, no estic aquí de la frontera, jo.
Doncs una abraçada a la Catalunya Nord. Deixeu-me parlar, abans d'acomiadar l'Oyer Plaza, clar, històries com aquesta d'Enric Marco i Enric Moner, us consta que hagi passat més vegades, que hi hagi altres casos de suplantacions?
Pues no lo sé, la verdad, seguro que ha habido casos, pero no tengo conocimiento de otras historias parecidas.
I ja per tancar... Descobrim coses noves amb aquest documental? És a dir, queden coses per descobrir encara d'aquell període que s'ha estudiat tant, que n'hem llegit, vist, sentit de tot? Encara queden coses per explicar del període nazi, dels camps de concentració?
Yo creo que sí, yo creo que todavía hay muchísimas memorias que hay que dignificar, y cuando las personas son asesinadas injustamente, siempre quedan muchísimos huecos en sus biografías, y cada vez que llenamos esos huecos, pues estamos dignificando su memoria, y creo que todavía hay mucho trabajo que hacer y que desgraciadamente va a haber que hacer, y que desgraciadamente también, mientras que haya guerras, seguirá pasando, ¿no?
Doncs és l'Oyer Plaza, que ha estat el director de Popel, aquest documental que explica la història, ja no només de l'Enric Moner, el pare de l'Enric Moner que parlàvem ara, sinó de tota aquesta gent que van morir i que semblava que s'havia perdut el rastre i s'ha pogut recuperar com a mínim saber com i on van morir. Oyer Plaza, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa, de seguida tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Acabar l'any estrenant cotxe. Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Arriba la festa de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Celebra el Nadal amb nosaltres.
Dimarts 23 de desembre, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, celebrarem el Nadal plegats.
Ens acompanyaran Pau Vallvé, Xiula, El Petit Príncep, Maria Arnal i l'Axan Busto.
El dimarts 23 de desembre, celebra el Nadal amb nosaltres.
Amb tots els revisadors de Catalunya Ràdio i amb la Nadala del matí de Catalunya Ràdio.
Entra al web de Catalunya Ràdio i reserva la teva invitació.
T'hi esperem.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
música de fenòmens paranormals. Roger Tobau, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
El Roger Tobau és el publicista i creador, o creador del canal Món Paranormal a YouTube i TikTok, i cada 15 dies ens porta relats de por, de fenòmens paranormals que ens faran saltar de la cadira. De què parlarem avui?
Avui parlarem d'un lloc que ha viscut moments de màxima esplendor i que avui en dia és el caliu d'històries fosques i llegendes urbanes.
L'estudi de Catalunya Ràdio?
No, un lloc ombrívol que és molt a prop del parc de Collserola, no massa lluny.
Ah.
Havia servit com a destí d'entreteniment i oci a la burgesia de l'època. Un lloc on, segons diuen, hi van passar fets horripilants i del qual estic gairebé segur que molts n'heu sentit a parlar.
Si és a Collserola, potser hi han passat alguns porcs senglars aquests dies.
És probable, segurament sí, perquè us parlo...
Atenció!
...del casino de la Rabassada.
Carai, avui parlem d'un casino!
Sí, però no d'un qualsevol, ja que va ser ideat com un hotel de luxe. Per a més endavant, s'ha ampliat amb un casino i fins i tot un parc d'atraccions. Es tracta de tot un somni burgès que, malauradament, va acabar ensorrant-se i fent fallida per motius econòmics i polítics.
A veure, a quina època ens situem?
Estem situant-nos... doncs mira, l'hotel va ser construït l'any 1899 i l'ampliació va ser pocs anys després, el 1911. Mm-hmm. Va ser, pel que et facis una idea, tota una obra faraònica, feta principalment amb capital francès i duta a terme per l'arquitecte Andreu Audet, que va costar 2,5 milions de les antigues pessetes.
2,5 milions de pessetes, que avui serien 15.000 euros, no?
Serien molts milions d'euros, probablement.
No, no, si féssim el canvi exacte, són 15.000 euros, però clar, això serien molts cèntims.
Sí, efectivament. O sigui, perquè et facis una idea, disposava d'un gran menjador de fins a 800 comensals.
Déu-n'hi-do.
Orquestres en directe i terrassa per contemplar les meravelloses vistes.
Home, imagina't, des de Collserola...
Són brutals.
Havia de ser guapo, això, eh?
Totalment. Però és que fins i tot van portar xefs de París que amb les seves habilitats gastronòmiques deleitaven els hostes més exigents.
Uau, estem parlant d'un recinte espectacular.
Totalment. O sigui, luxe en estat pur. A dins del recinte hi havia almenys un altre menjador, dos salons de joc i un teatre amb capacitat per a 200 espectadors, on es feien balls i espectacles. Se sap que fins i tot, de fet, s'hi havien realitzat vetllades de boxa.
Abans això era molt popular.
Però hem dit que també hi havia un parc d'atraccions, i aquí hi havia una muntanya russa de més de 2 quilòmetres de recorregut. Una atracció aquàtica on pujaves a una barqueta que queia fins a 65 metres en un llac artificial.
O sigui, el Tutuki Splash vintage, diguem.
De l'època, sí, correcte, sí, sí, sí.
M'agrada molt el Tutuki Splash.
A mi també, la veritat.
Sobretot perquè mulles els altres. Mulles menys tu, mulles només els altres. Va, què sí. Què més hi havia?
També hi havia una casa dels miralls, joc de bitlles i tir i fletxa. Tir de fletxa i fusell.
Com tir de fletxa i fusell?
Doncs hi havia l'opció de tirar...
Podies fer de Guillem Tell.
Correcte.
I posaves una poma al cap a l'Enric i deies, Enric, no et moguis ara, eh? I disparaves, molt bé.
Però el millor de tot, almenys per mi, és que també tenien una casa encantada.
Ah! La casa encantada.
Clar, clar.
Amb aquesta veu que porto ara puc fer doblatge de pel·lícules de por, eh?
Totalment.
La casa encantada. Què més hi havia?
Doncs mira, al soterrani també hi havia un celler i una sala de billar. El casino va assolir un renom extraordinari.
O sigui, va tenir uns anys de funcionament, això, eh?
Podríem dir que va tenir un cert esplendor. Ara explicarem una mica més en detall. Es va convertir en un edifici emblemàtic de Barcelona de principis del segle XX. Era el símbol de luxe d'una ciutat en plena expansió econòmica. Si busqueu per internet, de fet, trobareu fotos de com era.
Ai, mira, ara vaig a fer-ho.
De fet, i això és molt interessant, se'n conserven alguns vídeos que s'han pogut restaurar amb color i tot, on es veuen les atraccions. I són un autèntic tresor.
Ostres.
A nivell audiovisual.
Sí, es veuen aquí els rails de l'atracció. Devia tenir una seguretat, això, llavors, però vaja.
Sí.
I em dius que va acabar fent fallida.
Sí.
Què va passar?
Doncs mira, just comentaves ara fa un moment, els problemes van començar tot just un any després de la seva obertura.
No, home, no, només un any va durar això.
Sí, i clar, i ara us deu preguntar, però com pot ser això, no?
Clar.
Doncs resulta que el governador civil de Barcelona no li va fer gens de gràcia tot això del casino, i va prohibir el joc al 1912.
Vaja.
I aquest fet va acabar provocant la fallida de la societat propietària del casino, tot just un any després.
Home, si montes un casino i prohibeixen el joc l'any següent, doncs té bastanta pinta que el negoci no sortirà bé.
Clar, clar, gran part del negoci, doncs, clarament no podia seguir, no? Però, per sort, com hem dit, tot i que el joc va quedar prohibit, el complex també va poder continuar funcionant com a hotel, restaurant i parc d'atraccions.
Clar, però amb menys afluència de públic, no?
Sí, amb un públic més limitat, perquè, clar, al final, molts estrangers doncs ja no viatjaven fins al casino, no?, que per gaudir del joc. Per tant, la propietat va haver d'alguna manera reorientar el model de negoci cap a un públic més familiar.
Uh-huh.
Sortosament, pocs anys després, el joc es va tornar a permetre.
Bé, sortosament per ells.
Sortosament per ells, clar, clar. Sí, sí, es va tornar a permetre i el casino va viure una segona època
daurada. Ah, sí, va renéixer, eh?
Sí, una mica, va agafar de nou embranzida, podríem dir, no? Els estrangers, fins i tot, van començar a tornar a venir i el negoci semblava que prosperava. Però el 8 de setembre de 1928, el govern militar presidit pel general Primo de Rivera va tornar a prohibir el joc.
Collons, que s'aclareixin, ara sí, ara no, ara sí, ara no.
Clar, però és que aquesta vegada va ser directament a tot l'estat i això va condemnar definitivament el casino. Sembla ser que amb l'exposició universal del 29 es va intentar revifar una mica el complex, promocionant...
Ah, clar, turisme, la... no?
Correcte,
clar.
Promocionant la zona, el restaurant, l'hotel i les excel·lents vistes que tenia. Però no va acabar de funcionar i el 34 va tancar definitivament el restaurant i amb ell, doncs, tot el complex.
No, això està molt bé, però aquesta secció fins aquí l'hauríem pogut fer amb Enric Calpena. Això és història. No hi ha por.
És cert, és cert. I m'encanta que em diguis això.
Perquè... Hi ha por?
Sí. Sí, 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 clar que hi ha por. Si no, aquesta no secció no seria...
Clar, això seria un bunyol de secció.
Correcte.
I no volem bunyols.
Com hem dit, va acudir al casino la gent més influent i adinerada de l'època. Alguns guanyaven molts diners en el joc, d'altres perdien grans fortunes. I encara que no està oficialment documentat, es diu que entre les seves parets hi havien ocorregut duels a mort, enterraments clandestins i fins i tot... la visita habitual d'Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona.
Epa! Enriqueta Martí, la vampira, enterraments clandestins, duels a mort... Això ja es va escalfant.
Sí, però el més esgarrifós de tot és que, segons sembla, existia a disposició dels clients que ho desitgessin una petita estança coneguda com l'habitació dels suïcidis.
Què?
Un nom que ja ho diu tot.
Home, com a model de negoci és dolentíssim, perquè el client el pots tenir una vegada només.
Sí.
No?
Vull dir, sí, correcte.
Vull dir, ve un dia i si li agrada no tornarà.
Clar, això és el que es diu que passava, no? Que els clients que havien perdut la seva fortuna a la ruleta podien posar fi a la seva vida per no haver de suportar la vergonya d'haver enfonsat a les seves famílies en la misèria.
Home, això no, fa bastant mal rotllo, però és veritat que és pràctic. Estalvies la vergonya, ja no torno.
I una mica covard, també.
També, manera, no? També.
Però bé, la qüestió és que amb l'esclat de la Guerra Civil, els promotors del complex van fugir cap a França i es van estroncar els plans de revifar el casino d'alguna manera. Durant la Guerra Civil, el casino va ser destinat com a quarter dels carabiners, com a molts altres edificis de la ciutat, i va servir també com a refugi antiaeri. I entre enfrontaments, bombes i afusellaments, l'edifici va quedar greument afectat. Quan van tornar els promotors francesos anys més tard, després de la guerra...
No havia quedat res, no?
Es van trobar un complex en ruïnes totalment. I van veure clar que no el podríem fer revifar de cap de les maneres. Seria massa, massa car.
Home, i amb l'Espanya de postguerra...
Clar, 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 totalment. Bé, la qüestió és que des que es va abandonar als anys 40, el temps ha anat devorant el casino, deixant entre les seves restes plenes de malesa la història d'un lloc adormit que, per ubicació i tragèdia, es diu que ha quedat impregnat amb la presència de totes aquelles persones que d'una manera o altra hi van morir. El casino, en definitiva, s'ha convertit en un dels jocs més encantats de Catalunya.
Encara hi és físicament, eh?
Sí, 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 encara
hi és. Aquestes fotografies que tinc aquí d'avui són reals.
Les que estan en ruïnes, amb els grafitis, sí, correcte. De fet, i aquí és on ve el punt clau
del
tema paranormal, és que molta gent afirma haver vist espectres vestits amb roba noucentista en els boscos de Collserola.
No serien porcs senglars?
no ho dubto, perquè això fa bastants anys ja, eh? Alguns, de fet, diuen que si t'hi perds, poden aparèixer per ajudar-te, aquests espectres.
Home, ostres, quins espectres més amables, no?
Clar, clar, sempre hi ha les dues versions, no? Els espectres que t'ajuden, diguéssim, per indicar-te...
Els bons i els dolents.
I els que volen realment que ho passis malament, no? Però bé, en tot cas, també...
Ah, això és un dels espectres que t'indica. A veure com ho fa. Això és un espectre que... O ponemos aquí unas mesas... Bé, sí, o sigui, espectres que t'ajuden a trobar el camí de casa.
Correcte, podria ser, sí. Però també hi ha un altre tema aquí, i és que hi ha la llegenda urbana de la noia del revolt de la rabassada.
Ui, a mi aquesta llegenda em fa molta por.
Que diu que s'apareix per demanar ajuda i que si puja al teu cotxe o al teu vehicle et dirà a on es va matar, per després desaparèixer. I que just sigui en la mateixa zona és com massa casual, no?
Això és que és una casa encantada.
Sigui com sigui, ara que sabeu això, si passeu conduint per la carretera de la rabassada de nit, podreu passar sense mirar el seient de darrere?
Hosti, quina por, tio. Vas allà conduint amb el teu Toyota, gires a darrere i... Epa, què és això? Ja no queda la cadira del nen. No passa res. El casino de la rabassada, interessant, eh? Si passegeu per Collserola, ara que ja s'hi pot passejar, encara sí. Hi és.
Encara hi és. De fet, està en mans d'una propietat privada, o sigui, no s'hi pot accedir com a tal, però es pot veure des de fora. I depèn de
tu
com...
Tu ja has anat.
No puc dir.
Hi ha anat, hi ha entrat sense permís i ha fet coses que no es poden explicar. I aquí ho deixo. Roger Tuau, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
932017474. Us ha ajudat mai un espectre? No és la pregunta que fem. És la rosca. La rosca de Catalunya Ràdio, 932017474. Un carro complet de Capravo per valor de 70 euros, dues rosques per dos concursants, després de la pausa.
Albert Pla, Peyu i una habitació d'hospital.
15 anys pagant per tenir una habitació individual. Com perquè ara m'hi posin un idiota. Ai, perdó, no vull dir pas que sigui un idiota, vostè.
No, és que té raó, eh? Li podria haver tocat un idiota. Aquesta vegada ha estat de sort i li ha tocat amb mi.
Hamlet, la comèdia més surrealista, amb en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseu. Entrades a la venda a balanyamviu.com.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Oli, barbaquina, arbaquina. Encara prendrà alguna cosa d'olis al polís. Oli, verge, extra, DOP, siurana. Molt bé.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Enderroc Llibres presenta 150 anys en veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7...
Vostè és altament seductor en aquest sentit i sap trobar els mecanismes per fer-ho possible.
La química entre tu i jo sí que funciona, eh?
Però si vols ens casem,
com hauria... Ah, sí?
Sí.
I com em demanaries la mà?
Agenollat segur, en un bar a l'Havana a les 6 de la tarda.
La tarda amb Francesc Garriga. T'enamorarà. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Avui, Capravo patrocina aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. I et vol bé, t'omple el cor i el rebost. Participa i guanya.
Dues rosques, dos oients i un premi. Guanyarà qui tingui més encerts i s'emportarà un carro complet i saludable de Caprabo per valor de 70 euros. Avui, història de Catalunya. Història catalana, tinc dos oients preparats. El Rubén, de Lleida. Rubén, bona tarda.
Hola.
Com vas d'història?
No massa bé.
Comencem fantàstic. Com ha estat la teva tarda?
Bé, agradable, bé.
Has treballat avui?
Sí.
De què treballes?
Soc mestre.
Ah, mira. De quins cursos?
De primària, de 3 a 12 anys.
I s'han portat bé avui?
S'han portat molt bé.
Quan s'acosten les vacances de Nadal, es comencen a portar pitjor perquè tenen ganes de vacances o no?
Ah, però crec que ens passa a tots, que estem una mica més nerviosos.
Els professors també, no?
També ens passa, també.
Ja veig, eh? Escolta'm, m'has de dir per quina lletra vols començar?
Per la A.
Perfecte, doncs per la A. Doncs estàs preparat per contestar tantes preguntes com sigui possible? Tindràs un minut. Un segon, que preparo la veu. Som-hi! Amb la A, batalla del 25 d'abril de 1707, nefasta per la causa catalana. La batalla de A...
Pato.
Almansa. Amb la B, a la guerra de successió, sobrenom que es donava als felipistes o borbònics i que també es fa servir avui.
Pato.
Botiflers. Amb la C, partit liderat per Inés Arrimadas, que volia canviar el dia de la diada.
Ciutadans.
Correcte. Amb la D, Carles II no en va tenir i per això hi va haver la guerra de successió. Què no va tenir Carles II?
No sé. Dit?
No, descendència. Amb la E, sobrenom molt dolç amb el qual es coneixia el líder anarquista català Salvador Seguí.
Paco.
És difícil avui, eh? El noi del sucre. Amb la F, en aquest lloc històric no s'hi enterra cap traïdor. Mira, te la donaré per bona, és el fossar de les comunes. El fossar de les comunes, el fossar de les Moreres. Això avui es nota que l'ha preparat algú que en sap molt d'història i ha posat el llistó molt alt. Rubén, no pengis. Dos encerts. A veure si la teva contrincant et supera o no. Veurem. Ara recuperem, eh? No em pengis.
D'acord.
És difícil, això, eh? Qui mal temps i tot, t'has de concentrar. Laia, de Valls, bona tarda.
Bones.
Com estàs?
Bé.
Has tingut una tarda distreta?
Sí.
Què has fet aquesta tarda que diguis, mira, avui m'ha agradat molt fer això?
Treballar.
Ah, mira, i de què treballes que t'ha agradat tant?
Administrativa.
I què, avui que has posat molts segells, has enviat molts mails...
Bastants correus, això sí que és veritat.
Encara es grapen moltes coses?
No.
Si la grapadora s'està perdent, no?
Sí. S'adjunten els correus.
Clar. Fas adjuntar arxiu i ja no has de grapar res. Va, això ara és un tema, eh? Les empreses de grapadores... Deuen estar perdent molt negoci. Quan fa que no compres una grapadora a l'oficina? Veus? Ara penseu. Quina és l'última grapadora que heu comprat? No n'he comprat mai cap. Sempre n'agafes una que estava per allà. Bé, que m'estic distraient, Laia, ja hem de fer un concurs. Per quina lletra vols començar?
Doncs la P.
La P de porta?
Correcte.
Doncs vinga, anem a la P de porta. Has de fer, com a mínim, dos encerts. Preparada?
Bueno, intentarem.
Som-hi. Amb la P, president català que va proclamar la independència durant 8 segons.
Estava a Bèlgica, recuperé.
Sí, clar, però m'has de dir el nom. Mira que hem començat fàcil.
Ostres, ara em sortirà el nom, eh?
Bé, doncs passa.
Torres.
No, Torra no, amb la P, Puigdemont. Amb la...
Puigdemont,
correcte. No, sí, clar, correcte, sí, clar. Amb la Q, nombre de dits tacats de sang que, segons la llegenda, va fer servir Guifré el Pilós per fer la senyera. Amb la Q. Un número.
El 4.
4, te la dono per bona, mare de Déu. Amb la R, Francesc Macià la va proclamar el 14 d'abril de 1931.
La independència.
No, la república, amb la R. Amb la S, ciutat on l'any 1976 es va celebrar la primera diada després del franquisme, amb la S.
Aquesta... No ho sé,
Sant Boi de... Ai, ai, avui... Avui què ha passat aquí? Tenim un resultat de futbol, 2-1. Laia, un encert. Rubén!
Aquí estic.
Escolta, com Xavi Alonso, eh? Ningú donava un duro, i goita! T'emportes el premi, amb dos encerts.
Estat
barat avui, això, eh? Ostres! Laia, escolta, torna a trucar un altre dia, eh?
I tant.
I parlarem de clips. Aquí els clips sí que els fem servir. Fem servir molts clips. Grapadora no, però clips en fem servir molts. Laia, moltes gràcies.
Igualment.
Rubén, sí. Enhorabona.
Gràcies.
Carme Lloberes.
Home, ara tinc la d'allò que estic menjant un bombó. Un bombó, no direm la casa, perquè no...
Ferrero Rocher, anem al butlletí.
Com ho saps?